Temps per parlar també de bàsquet en aquesta primera edició del Temps de Descompte, en aquest inici de temporada 2009-2010 a la sintonia de Ràdio Maricel. De fet, la temporada de bàsquet ja fa unes quantes setmanes que va començar, com la de futbol. En aquest cas, Fermí, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut de nou.
Moltes gràcies.
5 jornades s'han disputat.
5 jornades ja portem.
5 jornades. Sí, si parlem del sènior, perquè sempre comencem parlant del sènior alt, que juga una nova temporada a Copa Catalunya, hem de parlar de dos sèniors, bàsicament, el que juga aquí a Pinsbens i el que juga fora. Per què diem això? Doncs bé, perquè de moment dels 5 partits que ha jugat fins ara el conjunt del Daniel Sampere, els 3 de casa els ha guanyat,
sí.
Més o menys d'una forma
potser aquest últim
solvent, menys aquest davant el Gavà, que ara comentarem, i els dos de fora els ha perdut, però curiosament per un sol punt, el Ramon Llull i el de Reus Deportiu.
Sembla un mal estruc, això.
71-70, 65-64.
Sí, 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 per la mínima i...
I ara
és una pena.
Ara ens ve una miqueta a la memòria, Fermí, aquelles declaracions que va fer la temporada passada el Dani, dient, ai, aquells primers partits que vam perdre, ara ens fan falta. Que no torni a passar.
Sí, tot i que aquest any està millor, perquè a hores d'ara, sí, estava també la cosa similar i havíem començat amb menys 3 l'any passat, me'n recordo perfectament.
Sí, senyor, la diferència, i té raó el Fermí, és que l'any passat es va començar amb un 0-3, és a dir, que els 3 primers partits van acabar amb derrota.
Això marcava, però ara 3-2, bé, s'ha guanyat els 3 de casa i s'ha portat els 2 de fora. La lliga ha començat un palet diferent i va ser aquell primer a casa que... Va fer mal.
Va marcar sens dubte.
I al final es va trobar a faltar.
Sí, perquè ara recordo el partit clau que va jugar l'equip aquí a casa, era finals de temporada, ara no recordo qui era el rival.
Martorell,
sí senyor. El Martorell es va endur la victòria.
Sí.
Vam veure un gran equip.
Que després no va pujar,
sí senyor.
Curiosament va quedar eliminat,
sí, sí,
contra el Vilaseca, que sí que va ser que va pujar i que amb classificació sempre anava darrere.
Doncs el Martorell,
curiós,
sí, el Martorell finalment no va pujar. Doncs aquell dia recordo...
I que aquest any repeteix.
Sí, sí.
És el mateix Martorell aquest any que repeteix.
Doncs a veure si canvien les tornes. Doncs el que deia és que recordo aquell dia les declaracions del Sam dient, ostres, no és que avui podíem perdre contra un gran equip com era Martorell, que ho va demostrar sobradament aquí a Pinsbens. El fet és que aquelles 3 primeres derrotes de la temporada ens van marcar. I de quina manera? Doncs aquest any la cosa ha anat diferent. Com a mínim els partits de casa s'han pogut salvar, com dèiem, 3 victòries, la més justa, tot just, la que es va aconseguir aquest passat dissabte davant el Gavà, 76-73.
I remarcar, doncs, que de l'equip de l'any anterior només queden 4 jugadors amb l'equip base. El reste tots són canvis. I sembla que s'han acoplat bastant bé.
Era una de les coses que calia veure, no? Com arrencaria aquest nou equip de Daniel Sampere, tenint en compte el que deia el Fermí, que hi havia moltes incorporacions i que l'equip, evidentment, s'havia de fer una miqueta a la manera de fer de l'entrenador que compleix, recordem, la seva segona temporada a la banqueta del Club Bàsquet de Sitges. 76-73... va guanyar el conjunt sitgetà davant el Gavà, un partit molt ajustat, i de fet, si mirem els parcials, el Sitges només va poder guanyar el segon i el tercer, perquè el primer i el quart van acabar amb derrota, 15-20 al primer període, 26-22 al segon, 21-14 al tercer i 14-17 al darrer període. El Sitges que va sortir amb el 5 format per David Rodríguez, Adrià Mestres, Òscar Pérez, Gerard González i Arturo Barros. Destaca també que una nova setmana era convocat el jugador del sènior B, Toni Mercè, bàsicament perquè l'equip tenia la baixa del Guillem, i
que encara no ha jugat aquesta temporada,
que encara no ha pogut jugar, i bé, segons se'ns comenten des del club, aquesta setmana ja podria tenir l'alta i per tant ja ser convocat per disputar la propera jornada a la pista del Sant Boi. Comentem una miqueta els anotadors.
Òscar Pérez 10 punts, el Guillem Palau, tot i que consti com a jugador,
doncs no va jugar.
Eduard García 10, Adrià Mestres 8, Jordi Escudé 2, David Rodríguez 8, Gerard González 4, Daniel Carreter 6, Eduard Piñero 9, Xavi Sabater 11 i Artur Barro 8.
Aquests van ser els anotadors per aquests 76 punts que va acabar anotant el conjunt sitgetà, i aquesta tercera victòria que el deixa a la classificació
en cinquena posició. Si vols comentem mínimament
sí, els sí, marcadors. Sí, hem de comentar una miqueta quins han estat els marcadors que ens ha deixat aquesta cinquena jornada al grup segon de Copa.
El Verd Disseny de Manresa, que l'any passat va ser la bèstia negra dels Sitges, que
sí,
va fer perdre aquí el partit, doncs va guanyar 54-49 contra Ros Ploms, que va ser el que va perdre els Sitges la setmana passada. Arter 72, Martorell 68. El Martorell no és el que era ni de bon tros, perquè sembla ser que molts jugadors tampoc hi són ja, i per tant doncs, no donarà la mateixa guerra que donava. Collblanc 78, Ramon Llull 66, el Vendrell 81, Viladecans 91, Castellbisbal 78, Grup Barna 61, Bluer CC 78, Sant Boi 61, el comentat Sitges 76, Gavà 73 i Tàrrega 74, Hospitalet B 70. La classificació, l'Artés amb 4 victòries i una derrota, igual que el Viladecans i Collblanc de Torrassa. Castellbisbal no ha arribat encara a un resultat, que tenen un partit pendent amb el Sant Boi, i per tant doncs queda aquí en terra de ningú, 4-0, que no és definitiu encara, han de jugar properament. El Sitges queda cinquè amb 3-2, igual que el Manresa amb 3-2 i el Tàrrega també. El Gavà, el Grup Barna, l'Hospitalet, el Vendrell i el Blue SS i el Ramon Llull amb 2-3, i per acabar el Reus Ploms i el Martorell amb 1-4, i el Sant Boi amb 0-4 es pensa d'aquest partit que queda pendent.
El Sant Boi, com dèiem, té aquest partit pendent, i atenció perquè serà el proper rival del Sitges, un partit que jugarà aquest dissabte a la tarda a partir de 3:15, un Sant Boi que, com ens comentava ara en Fermí, ocupa la part baixa de la classificació. És el QE, i probablement seria el bon moment per estrenar la casella de victòries fora de casa. Això pel que fa al sènior A. Tant de bo l'equip doncs pugui fer cosetes importants aquesta temporada. I bé,
tot i l'època de crisi que diuen que hi ha, les ganes hi són i se'ls veu molt animats.
Doncs a veure què passa. Això no ha fet més que començar. El bàsquet Sitges, que evidentment té molts més equips, i en Fermí cada setmana ens durà una miqueta...
Una pinzelladeta breu dels resultats, si us sembla bé.
Sí.
El sènior B doncs, estan intractables aquest any. Cinquena jornada, 5 partits guanyats i cap de perdut. I aquesta setmana 66-50 contra un equip rimbombant de nom, Cantaires Pentril de Tortosa.
Carai.
El mateix l'any passat, aquest també existia. El júnior A, 3-2, 3 guanyats i 2 perduts. Aquesta setmana es van desfer sobradament al final contra el Safa Sant Andreu, 98-68. El júnior B, 5-0 també. També va amb el mateix ritme de l'any passat i van amb progressió de campions. Sitges 79, Torreforta 74.
El júnior B, que era el cadet de l'any passat,
el cadet triomfant de l'Edu Pinheiro, que els continua entrenant.
Molt bé.
En quant al cadet A, ha descansat una jornada i ha perdut l'altre partit. Aquesta setmana jugava al camp de la S i va perdre 106-35, un resultat d'aquests que t'agraden a tu. El cadet B jugava a Badalona contra el Badalonès Dimonis, nom deu ser d'algun grup aquests així de pirotècnia. 41-39 va perdre i porta dues derrotes amb els dos partits que ha jugat. En quant al cadet C, jugava Martorell 82, Sitges 20, també dues derrotes amb els dos partits que ha jugat. L'infantil jugava a Pallejà, 38-48 va guanyar. Aquest també estan intractables de moment, 2-2 guanyats. En quant al preinfantil, jugava Martorell al camp de la Mercè, 83-33, 0-2 porta amb aquesta temporada. El Minià jugava a Santa Coloma Cervelló contra el Montpedrós i li va infringir un correctiu d'aquells d'escàndol, 41-137.
Mana Déu.
Un guanyat i un perdut amb el que portem de lliga. I el Mini B jugava al camp de l'Esparreguera, va perdre 69-35, 0-2 amb l'acabada temporada.
Això pel que fa als equips masculins. Sí. Pel que fa als femenins, Fermí?
En femenins tenim un equip júnior que juga la quarta jornada, va una jornada desfasada respecte als altres, coses de la federació, com sempre. Porta 2-2 guanyats i aquesta setmana... No, perdó. 2 guanyats i 2 perduts, perdó. Va jugar al camp del Pallejà 39-30. En quant al cadet, va jugar aquí, va perdre 64-97 contra el Viladecans. Un de un amb l'acabada jornades d'aquesta temporada, perquè els de formació porten només dues jornades fetes, els altres porten ja tot uns quants més.
D'acord.
Cadet B, jugava aquí a casa també, va perdre 27-53 contra els serveis medis Xamba Taronja, 0-2 amb el que porta de temporada. Preinfantil va guanyar 61-22 als veïns de Vilanova, 2-2 amb el que va de temporada. El Mini A va guanyar 146-3 al Col·legi Immaculada Concepció de Barcelona, 2-2 amb el que va de temporada. I el, per acabar, el preinfantil va rebre el correctiu 25-112 contra el Club Natació Terrassa, 0-2 en el que porten de temporada.
Són aquells resultats que s'acostumen a donar en categories inferiors, sobretot en els més, petits.
I a més es tanquen resultats cada període i torna a començar de zero.
D'acord.
Llavors, si en perds un i no... És curiós.
Doncs en Fermí, que ens ha fet un petit resum de com li han anat fins ara les coses a tots i cadascun dels equips del Club Bàsquet Sitges. Encara ens hem de posar una miqueta més al dia per recordar que el proper dissabte, dia 31 d'octubre, comença l'escola de bàsquet, el Baby Bàsquet. Aquells menuts que ho vulguin, ja ho saben, a l'escola Esteve Barratxina, per a nens i nenes de 5 a 8 anys, des de 12:15 del matí fins a 12:15 del migdia. Aquest Baby Bàsquet que organitza un any més el Club Bàsquet Sitges. Si volen més informació, els dilluns, de dilluns a divendres, entre 6:45 de la tarda i les 8 del vespre, al pavelló de Pinsbens, hi ha un número de telèfon que és el 617-233-127, repeteixo, 617-233-127, o bé, si la informació la volen obtenir el mateix dissabte a la mateixa escola Barratxina, doncs cap problema. Ha assenyalat de nou aquesta data, 31 d'octubre, com inici del Baby Bàsquet els dissabtes al matí d'aquesta nova temporada dels més menuts del Club Bàsquet Sitges. Si no hi ha res més...
No, de moment no. Doncs... Ja hem fet un brevíssim resum del que portem ja de temporada, que ja anem llançats, i endavant.
Molt bé, doncs fins aquí el nostre temps dedicat al món del bàsquet. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Fins la propera.
Fins ara.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
I en aquest primer temps de descompte d'aquesta nova temporada a la sintonia de Ràdio Maricel, hem de parlar d'hoquei, de la primera nacional de la segona jornada que s'ha disputat i, evidentment, de la segona derrota del Club Patí Sitges per dia dissabte 3-4 davant el Cerdanyola. Evidentment que comptarem amb la companyia habitual d'Antoni Muñoz i aquest any hi afegim un nou col·laborador com és l'Aleix Ramírez. Aleix, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. L'Aleix, que ens donarà també un copet de mà per parlar de l'hoquei, no només del primer equip, sinó també de la resta d'equips en la mesura del possible, perquè el club s'ha anat fent gran,
Sí.
hi ha molta feina, D'entrada, i ja que comencem a parlar de la primera nacional, bé, us demanaria una petita reflexió de com esteu veient la temporada i què n'espereu, sobretot vosaltres dos que sou homes en d'hoquei. Toni, vinga.
Bé, l'Aleix ha vist dos partits de la temporada, jo he vist un. De lo que he vist jo, a mi m'ha agradat el Patí Sitges, sobretot en aquest partit, la segona part. Jo l'inconvenient que ve que és un equip molt jove, però aquest és un inconvenient que ja veiem al principi de pretemporada. Les noves normes, d'alguna manera, jo penso que perjudicaran més als Sitges que potser a equips com el Cerdanyola o equips com el Mataró, o equips d'aquests que... o el Sant Feliu, que és el proper rival dels Sitges, perquè porten ja una trajectòria en aquesta primera nacional i són equips ja amb experiència en aquesta categoria i no pas al Patí Sitges, i crec que aquest criteri arbitral en aquestes noves normes doncs perjudica més al petit que al gran, i en aquest cas el Patí Sitges aquest any és petit perquè és un equip molt jove.
Les noves normes, Aleix, afavoriran, perjudicaran, anirem a parts iguals, un dia t'ajudaran, l'altre dia perjudicaran, estem com sempre, no? Bàsicament.
Bueno, jo crec que a veure, que estic amb la línia del Toni, més que beneficiaran, jo crec que ens perjudicaran. Al ser un equip jove, sempre la nova normativa deixa moltes jugades a criteri de l'àrbit, i clar, el criteri de l'àrbit sempre va acabar al cantó més, diguéssim, més veterà.
De l'equip gran, també.
Sí, de l'equip gran. En el partit del Cerdanyola ja es van poder veure certes jugades d'alguna falta així entre dos jugadors que sempre anava cap al cantó del Cerdanyola. són petits detalls que a vegades no es noten, però que és una veritat que a veure que el nou reglament afavorirà l'equip que vulgui jugar a hockey, però que també els equips veterans, com ha dit el Toni, tipus Sant Feliu, tipus Cerdanyola, tenen molt guanyat.
Dissabte, com dèiem, jugava el Patí aquí davant el Cerdanyola. És tot just la segona jornada. Comentem una miqueta quins han estat aquests marcadors d'aquesta segona jornada. Van ser el Raspeig 4, Areces 4, el Centre Asturiano 4, Sant Feliu 3, el Sitges 3, Cerdanyola 4, Tordera 3, Mataró 2, Voltregà 5, Calafell 2, Alcobendas 6, Vendrell 1, Sant Antonio 9, Bigostic 8, atenció a aquest marcador, déu-n'hi-do, 17 gols, i Monjos 5, Oviedo 5. Total, que l'Alcobendas i el Cerdanyola, tots dos amb dues victòries en sengles jornades, lideren la classificació amb 6 punts, seguit de l'Areces amb 4, els mateixos que l'Oviedo, el Sant Feliu en suma 3, també el Calafell, el Voltregà, el Mataró, el Sant Antonio, el Centro Asturiano, el Tordera i el Vendrell, i a la part baixa de la classificació trobem el Raspeig amb un punt també per Monjos, i tanquen la classificació el Bigostic i el Club Patí Sitges. Tots dos equips encara no s'han estrenat. Espereu que sigui circumstancial aquest mal inici de l'equip, Aleix?
Bueno, jo espero que sí, a veure. Està clar que són les primeres jornades. Bueno, estic preocupat perquè, a veure, aquest any cada partit serà una història, perquè com baixen 5 equips, que és un dels canvis més importants que hi ha hagut, pues cada jornada puntuar serà,
sí, sí,
serà necessari, sí o sí, jo crec.
Sobretot els partits de casa.
Sí, sobretot jo crec que a casa s'ha de fer un fortí, i per exemple ara veient els resultats ve que l'Alcobendas va guanyar 6-1 al Vendrell, que el Vendrell és un equip que no és un equip, no, és un equip amb molt bons jugadors, i és això, i és que cada equip jo crec que buscarà fer un fortí que s'assema. Jo veig molt de perill per exemple als conjunts d'Astúries. Pistes com la d'Areces, pistes d'Oviedo, Centro Asturiano, seran molt difícil. Per exemple, el Sant Feliu, que és contra qui jugarà el Sitges la propera jornada, va perdre el camp del Centro Asturiano 4-3. I és que serà aquesta tònica. Ni ho guanyaràs un dia el líder, i en canvi el líder visitarà el CUE la següent jornada i caurà. Uh-huh. Jo crec que hi haurà molta varietat en aquest sentit.
Atenció a aquesta dada que ens apuntava l'Aleix, que és important. 5 equips acabaran perdent categoria. Per tant, Toni, pinsvens, el que dèiem, importantíssim començar ja a assegurar els 3 punts.
Sí, el que passa que jo ja parlava amb el Javi, i fins i tot a l'Aleix m'imagino que me pot donar la raó, no?, en aquest sentit, doncs que hem tingut un inici de campionat, jo diria, complicat, per el fet de que primer juguem amb Mataró, que de fet perdia la categoria l'any passat, era el primer partit davant d'un equip molt jove com és el Patí Sitges. Sí que el Mataró és jove, però ja té més veterania en el que és l'Hockey Lliga i la Primera Nacional. Després juguem amb el Cerdanyola, un equip ja experimentat en aquesta Primera Nacional, i per tercer partit consecutiu un rival complicat com el Sant Feliu de Codines, que està molt experimentat. Jo penso que als Sitges encara li queden 5 o 6 partits de patiment. A partir del 6è partit, jo aquest Sitges lo veuré fet en aquesta Primera Nacional, i a partir d'aquí ja veuré un canvi de lo que pot donar aquest Patí. Jo confio molt en aquest equip, perquè veig que és un equip que té qualitat, el que passa que té massa joventut i li falta un home experimentat allà que porti a l'equip. I més ara amb la nova normativa, que saps quan tens que atacar, que tens que defendre, que no pots entrar en el joc de l'ordre més, com el Sitges va entrar una miqueta en el joc del Cerdanyola, i que té que estar molt experimentat amunt de la pista, no? Jo crec que a partir de la sisena jornada, cinquena o sisena jornada, començarem a veure aquest Patí Sitges, però ens queda encara un patiment. Després sí que és molt important, sobretot, aconseguir els punts aquí a Pinsbens, perquè, home, jo penso que en pistes asturianes algun puntet guanyarem. El que passa, jo li tinc més respecte als equips catalans, i sobretot als equips aquests que han estat tant de temps a la Primera Nacional.
La joventut pot ser el gran pecat d'aquest equip, Aleix? És un equip format molt per jugadors juniors, encara en edat júnior. Ho deia el Toni, és un equip amb qualitat, però aquesta certa inexperiència...
Pot ser un pecat, perquè a veure, és el que dius tu, la inexperiència en una categoria com aquesta val i molt. però jo crec que tot això es transforma amb les ganes que fiquen aquests nois. Jo pels entrenos que veig cada dia a dia i els partits, a veure, són nanos que sempre van a buscar la pilota, no? Mai es donen per vençuts. Per exemple, al final del partit de la talla del Cerdanyola, mentre estan fent els exercicis de calentament i totes aquestes coses, hòstia, els nanos es veien que no... veien preocupats perquè sabien que havien treballat, que havien donat tot. No, no són d'aquests que tirin la tovallola a la primera, s'esforcen. Jo estic satisfet, a veure, jo soc dels que prefereixo més la joventut. A veure, sempre ha d'haver-hi veterania, però l'aposta és arriscada des del club, però... atrevida.
En certa manera és un començar de zero, no? És sí. A dir, venim d'una hoquei lliga, venim d'un equip que es va anar mantenint en el pas dels anys, un equip que va començar a la catalana, que es va anar pujant, primera nacional catalana, primera nacional espanyola, i que va tenir el seu premi final jugant a l'hoquei lliga. Aquest equip ja no hi és. De fet, només continua un jugador, o ha continuat un jugador, que és el porter.
El porter, sí.
El Ribó.
Sí.
La resta, doncs, com dèiem... tots són jugadors nous.
Són nous, i fins i tot jo m'atreveria a dir que fins i tot a l'entrenador, perquè de fet el Javi Navarrete porta mitja temporada de l'hoquei lliga, i era la primera temporada que assumia la banqueta,
sí, des del començament. Sitges, sí, sí,
no?
Sí, sí.
Clar, aquesta falta d'experiència també és important dintre del que aquesta primera nacional. Home, jo confio molt en l'entrenador, perquè de fet ja vaig confiar a l'hoquei lliga, i jo crec que si aquest entrenador hagués estat més aviat, potser no perdem l'hoquei lliga, potser no perdem categoria, no? Però confio bastant en ell. El que passa que és això, no? Si anem a mirar, fins i tot l'entrenador és novell en aquesta categoria com a entrenador.
Uh-huh.
Jo confio bastant en aquest equip, però torno a repetir el mateix, no? Ens queden uns quants partits de patiment, i a partir d'aquí doncs tenim que anar sumant punts i pensant això. Mira, el partit del dissabte és un partit molt enganyós, perquè és un partit que al minut 5 el Sitges ja perdia per 0-2. Remunta això, que la segona part van acabar empatant 3-3, i fins i tot és que també vam jugar pràcticament en 6 minuts, amb 3 jugadors de pista i un porter, 4 minuts al final i 2 minuts.
Aquesta dada és important perquè fa referència al que comentàvem al principi, la qüestió de les noves normes. És una qüestió a la que tots els equips, no només els Sitges, s'hauran d'estar especialment amatents. Aquest matí ho comentàvem, Toni, el fet que t'expulsin un entrenador, un auxiliar, un delegat, doncs això comporta que hagis de treure un jugador de pista.
Clar.
Molta atenció, perquè a partir d'ara el que facin els delegats o el que facin els tècnics o qualsevol dels auxiliars li pot costar molt car a l'equip.
Sí, clar.
I és el que li va passar una miqueta el dissabte al Sitges.
Sí, sí. Jo comentava aquest fet perquè de veritat que no ho sabia.
Ens haurem d'anar posant al dia, eh?
I a part que no l'entenia, i a mi la resposta que m'han donat és que des de la banqueta i des dels delegats es passava molt pel forro el que deien els àrbitres, no? I que ha estat una norma que han imposat perquè d'aquesta manera es respeti una miqueta la tasca arbitral, no?
Sí, sí.
Però clar, jo penso que és molt fort, perquè la feina d'un equip se la pot carregar una persona de fora, o bé la feina d'una persona de fora se la pot carregar a l'equip, però clar, l'equip és sempre el que tira del carro, no?
Uh-huh.
I no sé, jo penso que és una norma complicadeta, que se té que estar molt conscienciat del que es diu, perquè te pot costar el partit.
I de fet una miqueta és el que li va passar a l'equip, no?
Sí, per mi sí.
Sí, a veure...
No hem de dir que l'equip perd per aquesta
expulsió. No, l'equip no va perdre per aquesta expulsió, però una mica... Ja no,
és quan... un fet que condiciona, evidentment.
Condiciona, però en fi, t'ho pot dir el Toni. Jo crec que fins i tot amb 3 jugadors l'equip va jugar... Fins i tot va haver-hi...
Va poder empatar.
Va haver-hi un pal.
Sí, en el darrer segon, un pal del Marcos Ortell.
I jo ho recordo, a veure, el Cerdanyola... amb 3 jugadors del Sitges no vaig veure que anés a rematar el partit allò. Semblava que deixés la bola.
És que no podia, no tenia fe.
A mi em va sorprendre que un equip que està amb 3 jugadors i desanimat, i el rival que té 4 jugadors amb el cap més ben centrat no controlés la pilota, no intentés matxacar el partit ja amb el cinquè. Però en fi, a veure, jo penso que això de la nova normativa aquesta de que qualsevol targeta de la banqueta es treu un jugador, jo penso que a vegades és molt a criteri això torna a ser lo del criteri de l'àrbitre.
Tornem a lo d'abans.
A veure, jo...
Hi haurà àrbitres que passaran, exacte, altres que no, que faran oïdes sordes...
Jo crec que, mira, tots els que portem en el món del hockey sabem que és impossible que no hi hagi ni un comentari
a la banqueta.
I els àrbits això ho han de saber. L'únic que, clar, que hi ha àrbits que d'això se n'aprofitaran per imposar més...
Sí, sí, la seva autoritat.
La seva autoritat, que, sí, a veure, sí, que jo també comprenc que hi ha camps i pistes que és molt difícil, i jo crec que també s'ha pensat per això. Però, a veure, el que no pot ser és que a la primera de totes els àrbits ja estiguin... Uh-huh. I clar, això crea... Si ja vas amb la norma imposada, en comptes de dialogar i d'allò, encara crea més mal efecte entre la gent.
En qualsevol cas, i segur que cada setmana anirem parlant una miqueta d'aquestes noves normes, us agraden en línies generals, Aleix?
A mi m'agrada perquè deixa jugar...
Creus que amb això l'hoquei dona un pas endavant, que és de lo que estem parlant en els últims anys? De l'hoquei s'havia estancat?
A mi l'única cosa bona d'aquesta normativa és que deixa jugar a l'equip que vol jugar a hoquei.
Val.
I l'equip que no vol jugar a hoquei, l'equip que només...
Vol destruir...
Ara fico un exemple. Per exemple, me recordo perfectament del Blanes, l'any passat a l'hoquei Lliga, va venir aquí i no va venir a jugar a hoquei. Va venir a...
Sí, sí.
Aguantar el marcador
a destruir.
Uh-huh. I a mi aquest joc no m'agrada. Bueno, n'hi haurà coses discutibles o no, però jo crec que el hockey surt guanyant, però bueno, les coses negatives s'han de parlar. Uh-huh. I tard o d'hora s'han de parlar, perquè el que no pot ser és, per exemple, la primera jugada del partit, als 8 segons, per una jugada que es creuen dos jugadors, el pita l'àrbit, pita penal. Vale, que és la llei, però... A mi em costa molt difícil entendre que per uns peus, que a veure, que tot el món sap que si se fan peus dintre l'àrea és penalti, però bueno, els 8 segons de partit, uh-huh, jo no crec que tothom estigui encara conscienciat per estar atent de no fer peus o fer peus.
D'acord, bueno, d'acord.
És el criteri, si és involuntari o no és involuntari.
Val,
no?
I després sempre anem a parar el mateix, eh?
És el criteri. I després una altra cosa que jo crec que ha aconseguit aquesta nova normativa. Ressuscitar una jugada o una pena que estava morta, el penal. Jo penso que ha ressuscitat el penal, perquè el penal estava mort. Per marcar un penal, tenies, a vegades, fins i tot, per decidir un partit, tenia que xutar 12 penals per a fer un gol. Uh-huh. I, en canvi, ara s'està creant l'especialista en llançar aquestes faltes i l'especialista en llançar penals, no? Falta directa i penals. Per què? Perquè decideix molt els partits, els penals. Jo crec que fins i tot el partit del Cerdanyola-Sitges lo va decidir els penals. Uh-huh. Perquè el Cerdanyola m'ha marcat 3 gols de penal.
Sí, sí, dels 4, 3 de penal.
I un de jugada. Ho decideix clarament.
Sí, sí, doncs els penals que aniran prenent protagonisme jornada a jornada i es crearà una miqueta el que deia el Toni, aquesta figura de l'especialista de
rematar. Jo personalment penso que aquesta lliga estan en amunt els que tinguin uns grans llançadors de penals.
Val.
Perquè tu és un resultat, San Antonio 9, Vigo 8...
Sí, sí, aquest resultat és espectacular. Sí. Aquí...
I aquí a mi em costa molt d'entendre que en condicions normals, encara que hi hagin faltes o que hi hagin expulsions d'allò, el marcador sigui 9 a 8. Aquí... Mm-hmm.
Sí, aquí hem d'entendre que molts
aquí
penals...
Aquí hem d'entendre que molts penals o faltes directes, perquè... Un marcador molt, molt avoltat. Mm-hmm.
D'aquí uns instants escoltarem el que comentava el Javi Navarrete després d'aquesta derrota, la segona de la temporada, però us demanaré també, sense haver-los vist, així una miqueta, a grosso modo, rivals com el Vendrell, com el Monjos, com el Calafell, que són rivals més propers. Aquests equips estaran en la línia dels Sitges, estaran més amunt... Com ho veus, Aleix? Ja dic, és difícil ara fer una apreciació sense haver-los vist, no?
És que jo és el que venia dient. A veure, el Vendrell a mi em sembla que té un molt bon equip, però és que és el que estem dient. El Vendrell guanya la primera jornada de tot un Voltregà i va a la pista de l'Alcobendas i perd 6-1. Jo no miraria tant els noms, jo miraria més les pistes i... És que hi ha moltes causes que poden afectar sancionats... Perquè vaig recordar una cosa, que aquest any amb el de les targetes, si un jugador veu 3 targetes blaves en un partit, el següent partit descansa, no és allò que s'acumulin les targetes blaves.
Val.
I són...
Sí, són factors que poden
afectar. Són factors que poden afectar.
Variar dinàmiques. Sí.
Però bueno, jo sincerament veig amunt el Cerdanyola, l'Alcobendas, i depèn una miqueta ja que es puguin ficar equips com el Voltregà o l'Andrei. Jo veig l'Alcobendas amunt, i el que crec que s'aniran desinflant seran els equips asturians. Els equips asturians jo penso que n'hi ha per sota. Jo crec que la batalla dels Sitges és estar a la mitja taula, intentar mirar cap amunt, però bàsicament a la mitja taula. Uh-huh. Assegurar la permanència com abans possible, perquè ja ho hem dit, 5 equips que baixen.
Sí, sí,
any
sí,
costa,
sí.
Aquest any costarà, però...
Aquest any pot ser
dramàtic.
Pot ser dramàtic per a molts equips, per als 5 últims equips de la classificació d'aquesta primera nacional, que són els que en definitiva acabaran perdent la categoria.
I ja sé que comencem la temporada, però a mi em costa molt d'entendre que baixessin, per exemple, en Centro Asturiano, San Antonio, Areces i Oviedo d'una tancada.
Val.
O sigui que estem amb això que serà, és completament impossible que facin baixar 4 equips de fora de Catalunya.
Anem a escoltar el que deia el Javi Navarrete, en acabar aquest partit, que malauradament va acabar amb derrota. Club Patí Sitges 3, Cerdanyola 4, segon partit, segona derrota. I aquestes seran les reflexions que li feia el míster al Toni Muñoz.
Bueno, en un principi, sí, és veritat, hem començat el partit i portant 30 segons ens han pitat un penal... que surt d'una pilota que hem recuperat i que en teoria l'àrbit diu que ens l'emportem amb el patí, no? Com bé dius, el criteri d'habilitat aquest any serà fonamental. Hi haurà dies que et beneficiaran i hi haurà dies que no, i avui ens ha tocat que no. El fet de començar amb 30 segons amb un penal en contra que ells l'han fet, ens ha fet sortir una mica de partit, ens ha fet el segon, perdíem 2-0 i bueno, a partir del minut 10 hem demanat un temps mort i crec que la gent sí que s'ha tornat a posar dintre el partit. Hem demostrat que aquest equip pues, pot jugar a hockey, pot donar el que hem vist, no? Hem fet un bon hockey una part i mitja i bueno, que no hem guanyat el partit, novament per una altra decisió arbitral, perquè ens han tirat un power play faltant 6 minuts, que ens hem quedat amb 3 jugadors fins al final del partit i amb poques opcions de remuntar, no? Però bueno, jo crec que el problema no és en si de les normatives, sinó que la formació de l'arbitratge espanyol pues, deixa molt que desitjar. Però malauradament això ho hem de patir tots, no? I hi haurà setmanes que, ja et dic, que et beneficiarà i hi haurà setmanes que no, però bueno.
Quan jo vaig llegir les normes i quan vaig assimilar una miqueta les normes, pensava que doncs, d'alguna manera doncs, també aniria una miqueta al costat del petit, beneficiaria una miqueta el petit, però pel que estic veient i sobretot el partit que he vist avui, el gran es menja el petit.
Bueno, és el primer partit que veiem a casa i aquest ha sigut així, però en teoria les normatives beneficien els equips que tenen jugadors hàbils, un equip i un sistema de joc atrevit i que vulguis anar a porteria, amb la qual com que no es poden fer tantes faltes o hi ha faltes d'equip, no es pot defensar tan durament com es defensava abans. I en teoria de beneficiar els equips que són tècnics i que volen anar a porteria, però bueno, estem veient que cada àrbit pita segons el seu criteri i que no està unificat aquest criteri. Ja et dic, seguir parlant d'aquest tema, jo crec que ens ho anirem provant, perquè segurament que la setmana que ve pues, igual sortim beneficiats i no estaríem parlant de les normatives. No? El que s'ha de fer és acatar-les i seguir treballant per tal d'intentar buscar els mèrits perquè el teu equip pues, sigui ofensiu, vagi a porteria i provoquis moltes faltes i arribis moltes vegades a porteria per fer gols. I en definitiva és això.
Treure de lo positiu és dir que s'anava perdent 0-2, que l'equip ha arribat fins i tot a empatar el partit i si m'apures molt jo diria que el més just hagués sigut un empat.
Bueno, hem fet mèrits per...
I fins i tot guanyar.
Jo crec que hem fet mèrits per poder... Bueno, hem fet un bon treball per poder remuntar i hem fet mèrits per poder guanyar el partit. Ens han fet el 3-4 d'un xut i un rebot. Però bueno, però l'important d'això és que del partit de Mataró al partit d'avui hi ha hagut un canvi d'actitud, de saber estar dintre la pista, de companyerisme entre tots, i l'equip està en una línia ascendent. Llavors, de cap forma estic preocupat, crec que l'equip anirà més i que si no és la setmana que ve, aviat començarem a guanyar un partit, que ens donarà més ales per poder encara jugar més bé, no?
Jo penso que el calendari a principi no ha estat del tot bo pels Sitges. Començava a Mataró, ara ve un Cerdanyola amb tota la veterania que té i la setmana que ve anem a Sant Feliu de Codines, amb el que és el Sant Feliu, no?
Bueno, però cada setmana s'ha de jugar el partit i bueno, sí que és veritat que ara anem a Sant Feliu, que és un equip que porta 2 o 3 anys quasi tot el bloc junts i que està ben treballat, però s'han de jugar tots els partits i sí que és veritat que necessites quan abans una victòria per donar una mica d'ales a l'equip i confiança, no? Però bueno, no, els xavals estan, els jugadors que tenim estan, no estan decebuts per la feina que estem fent i bueno, avui, tot i que perdem, la gent marxa contenta. Bueno, no marxa contenta perquè hem perdut, però marxa contenta perquè almenys l'actitud i el treball que s'ha fet dintre de la pista, i que igual que hem perdut haguéssim pogut guanyar, no? A partir d'aquí, bueno, ja et dic, només queda el dilluns, que comencem a entrenar la propera setmana, i treball per buscar la primera victòria, que esperem que sigui aviat, no?
Una altra, ja per anar acabant, una altra de la jugada que m'ha descol·locat ha estat l'expulsió del delegat, que significa que té que sortir un jugador de pista, no?
Sí, però això ja ho sabíem. Qualsevol delegat o auxiliar que protesti a l'àrbit, l'àrbit té l'autoritat de poder fer-lo expulsar amb targeta vermella, i que és el que ens ha passat, no? Han expulsat a un auxiliar nostre, a un delegat, i hem tingut que treure un jugador durant 5 minuts. Quedaven 4 minuts, amb la qual les opcions de poder remuntar el partit han sigut menys, però d'això hem d'aprendre tots. No podem, aquest delegat en concret, doncs avui s'ha exaltat, però a vegades també ho fa un jugador, a vegades també ho faig jo, i el que hem de fer tots és aprendre de que això no es pot fer perquè estem perjudicant l'equip, no? Però bueno, ja et dic, no ha sigut així, però no passa res, no?
Eren, com han escoltat, les declaracions de Javi Navarrete, esperançat, com a mínim, de cara a properes jornades. Ara estàvem aquí intentant treure quelcom positiu del que serà la visita dels Sitges a la pista del Sant Feliu, però està bé, abans d'entrar en matèria, que matitzem això de l'expulsió del delegat i o auxiliars, entrenadors, perquè està bé que la gent ja es comenci a familiaritzar amb aquestes noves normes. De fet, si t'expulsen delegat, repeteixo, auxiliar, entrenador, etc, tu has de treure un jugador, et quedes sí, en inferioritat, però el jugador està castigat amb 2 minuts.
No.
Veus com hi anava malament?
No. El jugador, sempre soc l'entrenador,
sí,
m'expulsen a mi,
sí,
i has de treure un jugador,
sí,
4 minuts.
4 minuts.
4 minuts.
Però aquell jugador no li apunta ninguna targeta.
Clar. Val.
Aleshores,
si no percuteix amb ell.
Si marca a l'equip contrari, el mateix jugador que ha tret el pots tornar a col·locar.
Val.
Llavors, clar, és el que diem sempre. Mm-hmm. Aquest any...
Sí, sí, tothom mutis.
Boquita cerrada.
Sí, 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 tothom mutis.
Quan dius això, la dubte que jo tinc és això. És una vermella a l'entrenador, vermella al delegat, són 4 minuts. Si és vermella al jugador, també són 4 minuts.
Sí, sí.
O torna a sortir el jugador o ja no surt més.
No, si és vermella directa...
Ja no surt.
Ja no surt més.
Sí.
Són 4 minuts i ja no torna a sortir més.
Va.
En fi, ens haurem d'anar acostumant, eh?
Clar, perquè sabem que la blava, el jugador són 2 minuts.
I aquest any, a veure, abans eren 5 blaves, un partit de sanció, aquest any són 10 blaves un partit de sanció, però és que aquest any les grogues desapareixen.
Sí, no n'hi ha.
I per tant, hi ha blaves. Si en un partit, a un jugador li ensenyen 3 blaves,
és un partit.
Automàticament
es perd el següent, sí, sí. I li continua comptant el...
les 3 blaves.
Les blaves. Uh-huh. Llavors...
són acumulatives i sancionables un partit.
Exacte.
És a dir, perquè ens comenci a quedar clar, fora de la pista, intentar doncs, mesurar el que es diu, i els jugadors també mesurar una miqueta el tema targetes.
Sí, sí, eh? Sí.
Perquè si no...
perquè qualsevol protesta, blava, i 2 minuts. Uh-huh. 2 minuts a...
Jo, malgrat no agradi, jo penso que la relació amb els àrbitres, hi ha molta gent que no l'agrada, jo penso que la relació té que ser ara més que mai molt correcta. Ell farà el que vulguin, ell farà el que vulguin, però jo penso que si la relació és molt correcta, l'àrbitre també s'ho mira, no? Perquè si va a una pista i allà està bé, el que no farà és escombrar en contra d'ell. Uh-huh. Sempre escombrarà a favor. I per això les relacions, ara més que mai, tenen que estar molt correctes. Ser veterà, saber el que un vol, i dir a l'àrbitre, no t'has equivocat, tot i que pensis que s'ha equivocat.
Jo entenc que els que estan a la pista ho pateixen i estan calents i els nervis a vegades costen, no, de temperar. A fora és diferent, les coses es veuen diferent, no? El públic pot protestar, pot dir el que vulgui, ser més o menys vehement, però repeteixo, s'haurà d'anar molt, 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 molt en compte. I aquí suposo que els entrenadors hauran d'inculcar molt aquesta qüestió als jugadors.
El que passa que jo he vist en el Patrick Sitges, que són molt joves, però protesten poc. Jo vaig veure protestar molt més a los de Cerdanyola, perquè tenen veterania i saben fer-lo, no? Però els de Sitges protesten poc, perquè la directa, que la blava que li van mostrar al Pablo, per mi no era blava. El que passa que el jugador contrari era veterà, va saber fer-lo i li van mostrar la blava al Pablo quan era blava de l'altre. Però protesten poc. Per protestes, no. Si és alguna expulsió, alguna blava, és per alguna fase del joc, no? Uh-huh. Però jo penso això, perquè a més jo vaig veure que els del Cerdanyola no paraven. Protestaven tot. Ho sabien fer, però protestaven tot. Sobretot Carull, Arròs, que sí, són gent amb molta veterania. Perquè fins i tot el porter va protestar coses.
Però si fixeu, això no els hi servirà. Perquè ells estan acostumats a pressionar l'àrbit amb la normativa antiga. El que feien amb la normativa antiga aquest tipus de jugadors, avui en dia l'àrbit ho soluciona ràpid. Targeta blava...
Sí, s'ha acabat.
L'únic que, clar, que a vegades l'àrbit tampoc no se la vol jugar, però si tu te'n recordes, Toni, el partit de pretemporada de Sant Feliu, que vam jugar aquí.
Sí, sí, sí.
L'àrbit no va tenir ningú mirament.
Va ser molt valent, per això.
Li van venir 2 o 3, blava cadascú, i s'ha acabat la història. Tenim
en compte que aquell àrbitre va expulsar els 2 porters del Sant Feliu, que no havia vist mai jo la meva vida, això.
Sí, no.
I el va expulsar tots 2. Va ser molt valent aquell àrbitre, però com aquell àrbitre veuràs pocs,
Clar,
perquè me quedo amb una cosa, Cerdanyola lo va protestar tot. Però quin va veure les blaves? Els Sitges, delegat i un jugador.
Uh-huh. En qualsevol cas, Sitges no és plaça hostil, no?
No és plaça hostil, però hi ha l'ambient aquest de pressionar i clar, i a l'àrbit la solució fàcil sempre és tirar la targeta i, uh-huh, i solucionar-ho.
El problema que jo veig, Pitu, i pel que diu ell, és que no es té que pressionar des de la pista, es té que pressionar des de la grada. I el problema que jo vaig veure el dissabte és que de pressió molt poca, perquè n'hi havia poca gent, i n'hi havia gent del Cerdanyola que pressionava molt més que la gent de Sitges. Uh-huh. Perquè fins i tot me quedo amb una imatge d'un que estava sobre de l'àrbitre, era de Cerdanyola, i ningú de Sitges va dir ni mu. Quan jo estava allà escrivint i pensava, escolta tu, no l'aguanto, perquè l'està pressionant, l'estava dient de tot, a l'eix, de tot, i ningú,
ja ningú ja va, xixar,
va dir res, ja. Ningú va dir res. Clar, això va sumar a favor del Cerdanyola.
Però això estem, la això
estem, amb, estem amb les de sempre aquí Sitges, aquí sí. Sitges el públic no acostuma a omplir el pavelló com hauria de ser.
Ni el pavelló, ni el camp de futbol.
Ni el camp de futbol, ni res, tot. No. Això és una cosa que, desgraciadament, amb totes les portes aquí Sitges,
Sí, sí.
Molta promoció s'ha fet. des de la directiva intentem que la gent s'animi.
Es paga entrada aquest any?
No.
Aquest any el que es fa, si no tinc entès malament, es fa el número.
Es compra números.
Sí, sí. Sembla que una tira o dos tires, 3 euros. Però vaja, és...
simbòlic, sí, sí. Sí.
Una entrada simbòlica, perquè sabem que, a veure, es tracta de col·laborar, però tal com està la cosa avui en dia, no, no es plan de posar com a Vilafranca o llocs d'aquests que fiquen 12 euros cada entrada.
Déu-n'hi-do.
El que volem nosaltres és que s'ompli el... s'ompli el camp, la pista. D'igual com, però...
I a més, jo em quedo amb una cosa. L'any passat se va crear una penya doncs que animava l'hoquei lliga de nanos joves. Aquest any no he vist aquesta penya i aquest any és quan el patisigen necessita més que mai aquesta penya. Uh-huh. Que cridi, que toqui timbal, que toqui la gralla, que realment es noti que n'hi ha gent que fa soroll al favor de l'equip de casa. No?
En qualsevol cas, per anar acabant, aquesta és la gran diferència a nivell d'afició que té el Sitges en la resta d'aficions, no? Que no hi ha un grup creat específic que animi l'equip estigui a Hoquei Lliga, l'equip estigui a Primera Nacional, l'Espanyola, Catalana, etc, etc. Això jo aquí ho he vist, com deia el Toni, puntualment, no? Quan l'equip va estar a Hoquei Lliga, els últims partits de fa dos anys, quan l'equip s'estava jugant a l'ascens, doncs també la cosa començava a funcionar. En futbol també hem viscut aquestes grans animacions quan l'equip ha jugat una promoció o es jugava a l'ascens, però no s'és constant en el temps, no? No hi ha un grup creat específic que sigui allò fidel, fidel, fidel. És una miqueta el mal que patim, i parlo a nivell d'afició,
Sí, sí, sí.
Que és repetitiu amb el pas dels anys.
I a més, comptant que estem parlant d'un esport molt nostre, molt català, i jo crec que la jovent, més que mai, ara tindria que estar al costat del patir. Uh-huh. I si se va formar aquella penya, que era una penya molt maca, i a més, jo pensava que fins i tot va creure que aquesta penya tindria una continuïtat, cal seguir amb aquesta penya, a veure si podem.
Senyors, per anar acabant, proper partit del Primera Nacional, Sant Feliu, dissabte?
Dissabte, si no tinc entès, a les 7:30 o... 7:30, per exemple.
Uh-huh. I molt ràpidament també, perquè l'Aleix, en la mesura del possible, ens anirà comentant també alguns resultats dels equips de la base, dels que puguem disposar, perquè sí. Això també és una lluita que tractarem de cada setmana anar solucionant.
Tinc, a veure, l'equip júnior va jugar a Terrassa,
sí.
Va guanyar 1-13. L'equip juvenil va jugar a casa i va perdre 4-8 contra el Reus. I l'equip, un dels alevins, va perdre 1-15 contra el Reus. Mm-hmm.
Doncs fins aquí el nostre temps dedicat al món de l'hoquei. Aleix, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Vinga, doncs, obrim bloc futbolístic en aquest primer temps de descompte de la nova temporada a la sintonia de Ràdio Maricel. S'han disputat ja 6 jornades. Hi ha hagut una miqueta de tot, des de la derrota, com dèiem, 4-2 de la Unió Esportiva Sitges a Rubí, al camp de l'Olímpic Can Fatjó. Una autèntica llàstima perquè el conjunt de Manel Rodríguez havia començat molt i molt bé, 0-2 a la primera part, gràcies a dos grans gols d'Uri. L'Olímpic Can Fatjó, que va tirar d'èpica i va fer aquesta gran remuntada en els primers 20 minuts de la represa. Una llàstima, com dèiem, el Sitges potser li va mancar amb aquesta punteta d'experiència que assenyalava Manel Rodríguez en acabar amb el maig. I per fi tenim ja la primera victòria del Suburense al Municipal d'Aiguadols en un partit marcat sobretot per aquest festival de targetes amb 4 expulsats. En fi, un arbitratge molt, molt discutit ahir al Municipal d'Aiguadols, però ens quedem amb el que li comentàvem precisament al Jordi Serra al final del partit. Aquesta primera victòria després de 3 partits al Municipal d'Aiguadols, 2 gols de David Granados van possibilitar aquest 2-0 davant la Vallirana. Qui no acaba d'arrencar és l'Internacional de Sitges. 4-1 va perdre a Sant Boi, al camp de la Ciutat Cooperativa, després de 6 jornades, com els dèiem, encara no coneixen la victòria els homes de Gerardo Rojas. Tot això els ho comentem d'aquí uns instants. Hem de començar, com sempre, repassant els marcadors que ens deixa la jornada futbolística del cap de setmana a nivell de futbol base. Tenim al damunt de la taula els resultats de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Destacar, i comencem per aquí, que el conjunt juvenil va perdre el municipal d'Aiguadols 1-2 davant el Ribes en el derbi que es va jugar, com dèiem, al municipal. En categoria cadet, Unió Esportiva Sitges 4, Mascatarro 1. L'infantil, que jugava al camp del Mascatarro, s'imposava per 0-1. L'Alevi A, que jugava al camp del Futbol Club Segur, i es va imposar contundentment per 2-10, mentre que l'Alevi B jugava a Iguadols i s'imposava per 3-0 davant la Granada. Més resultats, l'Alevi Comarcal jugava aquí a Iguadols un altre derbi davant el Club de Futbol Vilanova. Els vilanovins es van acabar imposant per 0-6. El Benjamí A jugava al camp del Club Natació Terrassa, perdia per 6-1, mentre que el Benjamí B s'imposava al camp del Sant Sadurní per 4-5. Encara tres resultats més. El Benjamí Comarcal, que perdia a la Roqueta 5-0. El Benjamí D, que jugava un altre derbi al camp del Ribes, s'imposava per 2-4. I finalment el Prebenjamí, que perdia en el seu desplaçament al camp del Calaf per 5-1. Passa també els resultats de la jornada en categoria femenina, futbol femení. L'Alevi infantil del Club de Futbol Sobrense, que es va poder imposar per 2-1 al Pallejà gràcies als gols de Filo i Clàudia. El cadet juvenil ha estat l'únic que ha perdut. No, rectifiquem, va guanyar 4-2 davant el Molins de Rei gràcies als gols que van anotar Esther, Sílvia, Teresa i Marina. I un altre molt bon resultat, el del sènior femení, en l'estrena d'aquesta nova categoria. Es va imposar per 3-2 al Santpedor gràcies als gols de Laura, Alba i Nuri. S'ha guanyat un equip que, atenció, fins aquesta setmana ho havia guanyat tot, jugant fins i tot, com ens apunten les cròniques, estones de bon futbol. Són, en definitiva, els primers resultats que els deixem en aquesta nova edició del Temps de Descompte. I és temps ja per repassar el que ha donat de si la jornada número 6 al grup segon de la Territorial Preferent. Repassem els marcadors i com queda la classificació després d'aquestes 6 primeres jornades. Els marcadors: Rocatenc 4, Martorell 2, Camp Clar 3, Morell 1, Alcarràs 4, Viladecans 1, Olímpic en Fatjó 4, Sitges 2, Alcallà 4, Sant Ildefons 2, Vista Alegre 7, Mollerussa 1, atenció amb aquest Vista Alegre que ha arrencat molt fort aquesta temporada, Horta 4, Canyelles 1, Pubilla Casas 0, Torreforta 2 i Cambrils 3, Cervera 1. El Vista Alegre que, com dèiem, ha consolidat aquesta primera posició, 16 punts té el conjunt de Castelldefels, en segona posició amb 13 l'Horta, el Cambrils també amb 13 punts, 11 per Camp Clar, 11 per Olímpic Can Fatjó, 10 punts sumen l'Alcarràs i el Rocatenc, el Sitges, que baixa fins a la 8a posició. Es queda amb els 9 punts que tenia abans de disputar aquesta jornada, 9 punts també per Pubilla Casas, el Mollerussa suma 9, 7 punts per Viladecans i Canyelles, 6 per Alcallà, el Cervera i el Sant Ildefons, i el Torreforta i el Morell en sumen 5 i tanca la classificació encara sense conèixer la victòria al Martorell amb un sol punt. Doncs, com els dèiem, molt bé pintaven les coses ahir a Rubí per la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que buscava la seva quarta victòria consecutiva i va estar a punt d'aconseguir-ho. Van sobrar, com aquest qui diu, 45 minuts, perquè en un vis i no vis, l'Olímpic Can Fatjó, un gran equip de futbol, tot s'ha de dir, va poder capgirar el marcador, el 0-2 inicial que havia aconseguit la Unió Esportiva Sitges gràcies als 2 gols que va anotar Uri. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Una autèntica llàstima, eh?
Sí, sí, perquè com va dir molt bé Manel, va ser un Sitges de dos parts, i bé, la primera molt bé el Sitges, també molt bé l'Olímpic, i la segona doncs ja no tan bé el Sitges, tot i que el Sitges va donar la cara en tot moment al partit, i cal dir que aquest Sitges potser va perdre perquè va voler guanyar.
Aquesta manca d'experiència que el Manel sempre ha anat reiterant en aquestes primeres jornades, és un Sitges molt jove, és un Sitges totalment nou, que ahir es va trobar, tot s'ha de dir, amb un gran Olímpic en Fatjó. Jo personalment, del que he vist fins ara, Rocatenc i Olímpic en Fatjó són els equips que més m'han agradat. L'Olímpic una miqueta més que el Rocatenc, sens dubte.
Sí, sí, és un equip que juga, intenta jugar molt. De fet, sempre ha estat un equip que ha intentat jugar sempre. I
ha mantingut sempre l'estil, aquest sí, estil de tocar. Piloter, no? Té un camp doncs, que pot fer-ho.
Sí, 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 jo penso que aquí que el seu camp, sobretot, serà molt difícil.
Però sempre s'ha mantingut amb fidel aquesta escola, de toc,
sempre.
Pilota d'un costat a l'altre, sense precipitar-se.
Sí, sí, intenta... A més, té un mig del camp amb el Villarris, no? És aquest jugador.
Sí, Villarris. Que, Ballari, per cert, no? reapareixia després d'una lesió que va patir la pretemporada.
Doncs se podia haver quedat una setmana més, no? Sí, sí, però sí. A veure, no per res, no? Perquè el jugador és un gran jugador, el que passa que li va fer molt de mal als Sitges, no? Però bé, jo crec que li va fer mal tot l'equip, perquè va intentar jugar tot l'equip, però també li va fer mal perquè el Sitges també va intentar guanyar, no? Me va agradar el Sitges, tot i que va perdre. Me va agradar perquè va donar la cara. Me va agradar perquè el Sitges, la llàstima que se va trobar amb aquest gol al minut 5 de la segona part, doncs que va marcar una miqueta ja el desenllaç final, perquè ells van entrar al partit, pensaven i se'l van creure que podien guanyar, i al final van guanyar, no? Però bé, és que és enganyós, no? Perquè amb el 0-2 el Sitges va tenir el 0-3, amb el 1-2 el Sitges va tenir l'1-3,
sí, senyor.
I fins i tot amb el 3-2 el Sitges va tenir el 3-3 en una jugada de Rafita.
Sí, sí, sí.
El Sitges va donar en tot moment la cara, el Sitges va perdre, però jo penso amb la cara ben alta, no? Perquè va lluitar sempre, i bé, el que té que, com ho diu el Manel, tots aquests detalls de joventut, el té que analitzar perquè... Bé, perquè la trajectòria a la Lliga és molt llarga, perquè el Sitges doncs ahir va mereixer una miqueta més, i perquè llàstima aquestes petites badades, doncs s'acaba perdent un partit en el que el Sitges va fer mèrits, com a mínim per empuntuar.
Un altre equip en 0-2, es tanca al darrere, tots ben arrimadets al porter, i que vingui l'equip que ha de remuntar, que tingui pressa l'equip que ha de remuntar, però van ser claus, sens dubte, els primers 20 minuts de la segona part. És aquell quart d'hora, 20 minuts, que tots diem que són claus quan tu vas guanyant 0-2, com és el cas dels Sitges ahir a Rubí, són claus aquests primers minuts per aguantar el temporal que t'ha de venir, teòricament, de l'equip que ha de capgirar el marcador, i llàstima, com deies, aquest gol de Pujante, que va fer també un bon, molt bon partit, el jugador per la banda esquerra, doncs aquest gol, digue-li tonto, que va patir els Sitges els primers minuts de la segona part, doncs va possibilitar que l'Olímpic en Fatjó es creiés de veritat que podia donar-li el tom al partit, i així va ser.
Sí, sí, sí.
El segon gol, que va ser un golaç de Bayarri de falta.
Sí, que també és...
Arnalot no va poder fer res, però atenció, perquè ahir l'Albert va estar també extraordinari, va fer tres intervencions, sobretot a la primera part, d'aquelles que dius xapó per treure's el barret. Estem parlant d'un porter molt jove que l'altre dia aquí també amb el Rocatenc va tenir tres intervencions claus que van evitar la derrota, i ahir, com dèiem, va impedir que l'Olímpic marqués a la primera part.
Sí, sí, jo penso que no va tenir cap mena de culpa en els tres gols, tot el contrari, ell estava totalment venut, perquè si el primer va ser una errada en sessió de capa, potser un dels jugadors més regulars que té el Sitges en defensa, doncs va fer aquesta sessió i ell no va poder més que xutar la pilota, i en el rebot de Pujante va acabar marcant el gol, no? Després també cal dir que bé, el segon gol d'ells va ser de falta, i el tercer va ser un passe de la mort.
Sí, 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 sí.
Amb tot això no pot lluitar l'equip.
El quart ja va ser una contra, amb el Sitges jugant amb un home menys. És aquesta una circumstància que també cal parlar-ne, perquè és el tercer partit consecutiu. El senyor de fons va ser Rafita, no va durar ni un minut al terreny de joc. La setmana passada Jax veia la segona groga, i ahir era Carlitos el que havia d'abandonar el minut 66 al partit. Clar, això et passa ahir, com li va passar als Sitges, en un camp gran contra un Olímpic que t'està desbordant a la segona part, i clar, és molt difícil.
Clar,
és... Aiguadols és diferent. Aiguadols, sí, perquè... la cosa queda més arreplegadeta i un home menys potser no es nota tant, però ahir, amigo, al camp...
Sí, 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 de fet ja a Sant Ildefons ja ho vam patir moltíssim perquè va jugar més de mitja hora als Sitges amb un jugador menys, aquell és un camp gran. El que passa que la diferència és que el Sant Ildefons no és ni menys menys l'equip de l'Olímpic en Fasió, no? L'Olímpic en Fasió, jo ho deia ahir, és un... més equip que el Sant Ildefons, el Sitges acusaria el fet de jugar amb un home menys i realment ho va acusar, no? Però bé, però tot i això, el Sitges va donar la cara, el Sitges va tenir la seva opció i fins i tot, si molt m'apures, el 4-3 hagués sigut el més normal perquè el Sitges va tenir una jugada a l'últim, pràcticament a els últims instants del partit.
Va rematar l'Ajax pràcticament a boca de canó.
Correcte, en què va poder fer el 4-3, no? Jo penso que en tot el Sitges sí que ahir li van mancar aquests detallets que va fer que guanyessin ells, però van jugar davant d'un bon equip i llàstima perquè van tenir un 0-2 i al final 4 gols a la segona part.
L'Olímpic en Fatjó, el públic local que es va queixar sobretot de dos penals que, bé, sobretot el primer nosaltres el vam veure molt, molt clar al minut 2, l'àrbitre no en va voler saber res. Al minut 12, Uri engalta un xut impressionant amb l'esquerra a la mitja volta, la pilota, nosaltres ens va agafar una miqueta lluny, però bé, l'auxiliar ho va tenir molt clar, és un d'aquells gols anomenats fantasmes, repeteixo que l'auxiliar ho va tenir en tot moment molt clar i va concedir aquest 0-1 al Sitges. Al minut 30, contracop de llibre, Jax en veu Uri que s'escapa, es planta davant de porter i per sota les cames li fa el segon gol. Amb 0-2 les coses pintaven molt bé i a la represa, com dèiem, al minut 5 Pujante escurçava el marcador fent el 1-2, al 58 golaç de Bayarri de falta, al 3-2 que el feia també un molt bon jugador local, Esteban, i el 4-2 que el feia Toni Corral ja al minut 87 amb els Sitges jugant, com dèiem, amb un home menys per expulsió de Carlitos al minut 66. En fi, aquesta és més o menys la història del partit d'ahir i Manel Rodríguez que sense estar allò massa molesta per la derrota ens comentava alguns dels detalls i aspectes del partit d'ahir.
Sí, jo crec que hi ha diverses claus. La primera és el 0-3 que tenim a part del teu no control amb el porter, que si fa el 0-3 canvia molt el partit, i d'aquí hem passat a l'1-2, un gol que s'han fet nosaltres mateixos. Jo penso que aquí pues, és quan l'equip s'ha trencat una mica i hem començat a patir una miqueta dels mals que en part pues, hi són i sabem qui són i el que parlàvem abans, no? Això per nosaltres és una bona lliçó perquè jo penso que la segona part ens hem cregut una mica massa, hem volgut els dos gols primers d'ells, són dues jugades absurdes que són pilotes nostres que perdem tontament i acabem provocant una falta, que és el segon gol, i la jugada aquesta d'anar donant passets enrere allà davant de tot l'equip contrari, que ens ha costat el primer gol, no? I a partir d'aquí pues, som allà al partit amb el 2-2, després ve l'expulsió, ja canvia molt i nosaltres pues, bueno, hem patit una mica una cosa que ens pot passar, no? Que és que a vegades la falta d'experiència, la falta de saber estar en segons quins moments al camp pues, ens pot portar a perdre el partit com l'hem perdut avui, on jo crec que s'ha vist els dos Sitges que n'hi ha, no? El primer, que és un equip ben posat, que juga a la contra, que destrossa el rival per velocitat, i el segon, que és un equip pues, que ha perdut el camp, que no s'ha pogut llegir el partit i que una miqueta per errors propis hem anat tirant-lo a poc a poc, no?
Comentaves ara aquesta acció del Pardo que hagués pogut suposar el 0-3, però fixa't que amb l'1-2 a la següent acció el Marc fa aquell control que s'hi ha anat massa allà que també era l'1-3.
Sí, nosaltres hem anat tenint les nostres, perquè fins l'últim moment hem fet treballar el porter. No estic descontent en el joc, en molts moments el joc no ha sigut dolent, el que passa és que ja dic, defensivament sobretot avui hem patit d'errors molt grossos i davant d'un equip com aquest, que és un bon equip, perquè l'Olímpic que faig jo no és un equip dubtós en aquest sentit, té jugadors de molta experiència i molta qualitat, doncs això es paga, no?
Uh-huh. Ara ho comentàvem aquí amb el Toni, un altre equip amb el 0-2 es tanca al darrere i a veure-les venir. El Sitges doncs, ha pecat potser d'això que deies.
No ho hem sabut fer, ho hem parlat a la mitja part, sabíem el que teníem que fer, però no ho hem fet bé. Primer hem esperat una mica el rival, perquè aquest és un rival que si li dones vida a qualsevol moment et pot voltar, pot donar la volta al partit. I després hem comès errors infantils que no es poden cometre, però és que torno a repetir-te, estem parlant d'una mitja de 22 o 23 anys, aquest és el punt, tot això que ha passat avui pot passar. Jo penso que ens ve bastant bé el partit del d'avui. Hem de fer la lectura positiva d'això. Jo penso que ens ve molt bé per veure què és el que hem de fer per ser competitius, hasta on podem arribar. No pot ser que en mitja part et feien 4 gols. Més enllà de que tu n'has fet 2 o n'haguessis pogut fer 3. No pot ser que en 45 minuts et feien 4 gols perquè això denota que en un moment determinat l'equip ha desaparegut del camp. No?
Tercer partit consecutiu que s'acaba amb un home menys.
Sí, això també és preocupant, perquè a més són per tonteries nostres, i aquí no hi ha excusa, no? I ho parlem cada setmana, però cada setmana passa. I bueno, jo vull posar-ho de moment en la carpeta d'anecdotari, no? Perquè cada setmana és una cosa diferent. Però realment és preocupant que acabem els partits en 10 per tonteries, perquè si dius, home, mira, t'has jugat una targeta perquè el tio se n'anava sol, t'has jugat una targeta vermella, doncs això ho pots arribar a entendre. Ara, jugades que no hi ha perill, que no hi ha res, com la del diumenge passat, com la d'avui, com la del dia del Sahel de Fons, no és de rebut perquè bueno, perquè això no es pot passar, no ens pot passar. Però tornem una mica a allò d'abans. Aquestes coses passen perquè falten graus d'experiència, no? I moltes vegades els errors aquests venen donats també per una miqueta de precipitació, una miqueta d'inexperiència, i això ens ha passat factura en aquest sentit avui. Potser els altres dies vam tindre la sort, i jo els deia l'altre dia al vestidor, de que les expulsions no van aportar res negatiu en quant al resultat, però jo crec que avui sí han aportat, perquè amb el 3-2, amb 10, amb 11 contra 11, nosaltres haguéssim tingut les nostres i no haguéssim hagut d'arriscar tant, no? I haguéssim tingut opcions d'empatar el partit. D'aquesta manera, doncs una miqueta ells han sabut jugar, han sabut llegir el partit i ens han matat, no?, una mica.
Aquest Olímpic que faig jo té bona pinta, eh?
Sí, és un equip, aviam, és un molt bon equip, eh? I això ho hem de tindre en compte, eh? Hem plantat cara a tot un bon equip. Els hem tingut acollonits realment, eh? Pensa que a la mitja part se n'anaven molt tocats, eh? El passa que no hem sabut rematar-ho, i potser el primer gol aquest que ens fem nosaltres, això amb ells els dona molta vida i a nosaltres ens treu molta confiança, no? I això ens ha fet mal. I també és cert que el 0-3 l'hem tingut, i si l'haguéssim fet, doncs, bueno, un altre resultat hagués donat avui.
Les declaracions postpartit que feia Manel Rodríguez, aquesta derrota 4-2 que deixa els Sitges, com els dèiem, a 9è a la classificació, 8è, millor dit, amb aquests 9 punts, i a punt ja de rebre el Martorell aquest proper diumenge al Municipal d'Aigua Dolça a partir d'un quart d'una del migdia. Ja saben, i si no els ho diem, que el Sitges aquesta temporada ha canviat d'hora, ja no juga a la tarda, sinó a partir d'un quart d'una del migdia, els partits que juga aquí a Aigua Dolça com a local. El Martorell que, com dèiem, ara fa uns instants ocupa la cua de la classificació, no ha estat capaç de guanyar cap partit, de moment suma un punt després de l'empat que ha aconseguit fins ara. Seguim endavant, deixem la preferent, d'aquí uns instants repassem ja el grup tercer de la primera territorial. I els resultats que ens deixen aquesta sisena jornada en aquest grup tercer són aquests: Carmelo 4, Joventut Prat 2, Marianao B 0, Martinenc 2, Penya Barcelonista Anguera 0, Sant Mauro 0, Penya Barcelonista 5 Roses 3, Base Espirall Les Clotes 3, Barceloneta 3, La Múnia 2, Sobrense 2, Vallirana 0, Vilanova B 0, La Guàrdia 1, Sant Joan d'Espí 4, Cervelló 2 i Ribes 3, Espluguenc 3. Tenim en aquest grup tercer de la primera territorial un líder sòlid com és el Martinenc, suma 16 punts, 12 el Sobrense, que es col·loca segon, atenció, igualat a punts, 12 també té el Vilanova B, la Barceloneta 11, 10 punts per la Penya Barcelonista Anguera, 8 pel Vallirana i la Guàrdia, 8 punts també pel Cervelló, 7 per la Múnia i el Base Espirall, 6 punts se sumen al Sant Joan d'Espí, el Carmelo, l'Espluguenc, el Joventut Prat i la Penya Barcelonista 5 Roses, 6 punts a l'en Ribes, que ocupa la tercera posició per la cua, el Sant Mauro penúltim amb 5 punts i, finalment, com a cuer, el Marianao B amb 2 punts. I per fi va arribar la primera victòria al Municipal d'Aiguadols. Toni, han hagut de passar 3 partits a casa, 3 jornades a casa, perquè el Sobrense, aquest nou Sobrense que estrenava categoria, que estrena categoria, aconseguís sumar els 3 punts després de 2 empats. Sí que els 2 rivals anteriors que va tenir aquí a Aiguadols van ser importants, un derbi davant el Ribes que va acabar 1-1 i el 0-0 davant el Cervelló, que també és un altre dels bons conjunts, dels grans conjunts d'aquesta primera territorial. Ahir venia el Vallirana, un equip que també feia bona pinta, i el Sobrense, gràcies a 2 gols de David Granados en el darrer tram de partit, va sumar aquests 3 punts, aquesta primera victòria, com dèiem, a casa, un partit que bé, si va tenir un protagonista negatiu, diguem-ho així, i que no soni atòpic, va ser l'àrbitre. Moltes targetes.
Moltes.
Tantes com 14 o 15, em sembla que va arribar...
18.
Déu-n'hi-do.
18 targetes. Domínguez Mateo era el nom de l'àrbitre.
Sí. Un partit que no va tenir res d'extraordinari, no, no, no va tenir ni joc brut, ni cap enganxada, ni cap tangana, ni cap...
Res, era un partit bastant net.
4 expulsats.
4 expulsats.
Sí, sí.
Un del Sourense, Mario,
sí, sí.
I 3 d'ells. Un amb vermella directa, que aquesta sí que era més vermella,
sí,
perquè
per una acció
jugador,
de joc, sí, sí, el penal.
Era el penal, l'últim jugador, vale, aquí estava bé, però les demés jo penso que molt rigoroses, perquè és que al més mínim contacte t'ensenyava la groga,
uh-huh.
I doncs era molt difícil poder jugar. Ahir va ser difícil poder jugar aquest partit, perquè realment l'àrbitre va tallar molt el joc, perquè clar, oscil·lava tot, i fins i tot jugades que no n'hi havia falta, no? Però bé, l'àrbitre era molt fluixet, i bé, al Sobrense li va costar molt entrar en joc, no? Jo veia més o menys el partit molt calcat al que vaig veure amb el Cervelló. Una primera part en la que no van crear ni una jugada pràcticament de perill, ni un ni l'altre, va ser molt de joc del mig del camp, i alguna que altra jugadeta o arribada a pilota aturada, no? I a la segona part, doncs, degut al festival targeter d'aquest senyor, doncs el Sobrense va fer una sèrie de canvis, també el Jordi, que la va anar bé, i bé, en una gran assistència de Blas per Granados posava per davant el Sobrense, i a partir d'aquí ja es trencava una miqueta, doncs, la igualtat.
Llàstima del penal, llàstima del penal.
Llàstima del penal,
un
perquè,
penal clar que
le fan a Sebi,
sí, sí, sí,
una gran jugada.
El David no la va xutar massa potència.
No s'estrany ell.
Sí, 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 el porter li van demanar la trajectòria de la pilota, i amb 1-0 dius, ostres, encara queden uns quants minuts per acabar de patir, però menys mal que el propi David Granados, també en una gran jugada de contracop del Sebi per la dreta, doncs, que li va fer l'assistència, el va doncs, deixar pràcticament amb tota la porteria per ell per fer el 2-0, que li donava aquests 3 punts al Sobrense, i bé, amb aquest sinsabor que diuen els castellans, no? de tanta targeta en un partit que tampoc ha tingut res extraordinari.
No. Però bé...
Ens quedem amb la part esportiva,
sí.
Amb aquests 3 punts...
Sí, que és el millor, no? Sí. El millor que no podem portar són els 3 punts, perquè d'aquesta manera el Sobrense es col·loca segon a la taula, i a més es col·loca amb el Martinenc, l'únic equip que no ha perdut cap partit.
Uh-huh.
Ha guanyat 3 i ha empatat 3, i això és interessant, no? Em mires a la propera setmana que el Sobrense té que anar al difícil camp de la Múnia. Dic difícil ja no per l'entitat de rival, perquè evidentment està demostrant que ja és menys regular que l'any passat, perquè clar, és una categoria més, i evidentment això es nota molt, i potser és una miqueta menys regular que el Sobrense, però sí, és per allò de que és un derbi, és un partit de la màxima, es coneixen molt, i que serà un partit complicat, però el Sobrense està demostrant, sobretot que en contrari, millor, li va més el fet de, perquè jo dic que és un Sobrense de camp contrari, perquè li va més el fet de jugar fora que a casa, per el fet de que té les bandes jugadors ràpids que poden fer molt de mal i que fan molt de mal, i en canvi a casa...
Fins ara això no era així, Toni.
No, és
i
que...
tu ho saps millor que ningú, el Sobrense canvia... almenys les dues últimes temporades havia obtingut
com ho canvia una categoria,
molt bons resultats aquí a Aiguadols, gairebé havia fet d'Aiguadols un fortí inexpugnable.
Sí, canvia moltíssim una categoria, perquè
ja no és la segona, és la primera, és evident.
Aquesta és una categoria més física.
Els rivals se tapen més els forats.
Tapen espais, sí, 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 aquí sí. No troben espais. El Municipal Llar és un camp que és molt difícil trobar espai per les reduïdes dimensions del camp, no? I si a sobre te tapen molt bé els espais, ho tens complicat. I els Sobrense, doncs, aquí li tenen agafat la mira i no poden jugar com acostuma. De fet, els 2 gols que va marcar i el Sobrense van venir per les bandes. Una va ser una jugada del Blanc, Blas, que le va passar al Granados per la seva banda, i l'altre una pilota que bispava a Sevilla i que s'anava per la seva banda, no? Mm-hmm. Van venir per les bandes. Sobrense és un equip que fa molt de mal per les bandes. Qualitat per les bandes és molt complicat pel Sobrense, perquè després ja no realitza el joc que l'agrada fer, no? En canvi, a cap contrari, això ho té més permet, perquè entren més a la contra, l'equip local té que portar la iniciativa i el Sobrense se sent més còmode. No tant aquí al Municipal en aquesta temporada, tot i que aquesta victòria ahir li pot donar molta confiança de cara al proper partit.
Alguns vells ser coneguts ahir a les files del Vallirana, com és el cas de l'exjugador de la Unió Esportiva Sitges, Brea, amb el número 11 a l'esquena.
Se li nota l'edat ja, eh?
Sí, sí, un Brea ja que no, no està tan actiu com en les seves temporades aquí a la Unió Esportiva Sitges, i Ricard Salmerón, el van veure també fent exercici d'escalfament amb els jugadors suplents.
Sí, jo tinc entès que és director tècnic del Vallirana, però ahir feia més de preparador físic que potser de director tècnic.
Multifunciones, que es diu. Sí, és un multifuncions.
És un home que ho toca tot, totes les tecles. Eh?
Jo també, i ahir li deia amb el Toni, vaig quedar gratament sorprès del força públic que va haver ahir a Aiguadols.
Molt, molt, molt de públic.
Tenint en compte que Aiguadols encara està en aquell procés d'obres de la graderia, però molta gent a la part de dalt, sobretot també, on ara està ubicat el bar, però fins i tot les grades, el tros que es poden asseure, doncs força pública i a Municipal d'Aiguadols. En fi, aquesta victòria 2-0 del conjunt de Jordi Serra, un Jordi Serra evidentment satisfet per aquesta primera victòria, però allò una miqueta disgustat també, perquè l'àrbitre li havia mostrat la vermella directa, l'havia expulsat, i per aquesta gran quantitat de targetes que es van arribar a ensenyar.
Sí, bueno, per fi a la tercera jornada ha arribat la victòria a casa. La veritat és que el partit ha començat amb 4 faltes, 4 targetes grogues, i al final, pues, la segona falta que ha fet el Mario també li ha costat l'expulsió. Jo li he dit a l'àrbit que, bueno, que em semblava desmesurat. La veritat, si t'hi fixes, avui no hi ha hagut ni una mínima tangana ni un mínim pic entre cap jugador. El partit estava siguent correcte i l'àrbit ha tret, no sé si 14 o 15 targetes, bueno, després expulsions al final, el penal que ha pitat al final, pues, que no hem marcat, era 2 metres per mi, pues, que estava allà mateix l'he vist i era fora l'àrea, coses així, s'ha complicat la vida, i bé, el partit no ha sortit maco, però el que diu la segona part, per mi el Sobrense ha sigut superior, físicament hem sigut molt, molt millor que ells i hem pogut guanyar els 3 punts a casa, no? És una cosa que tenia que arribar.
Molts cops parlem dels arbitratges, no? com una, no sé, allò, no sé si per dir per excusar-nos o per... Però és que avui, certament, ara ho comentàvem, això acostuma a passar en un camp que no és aquest. Sí. I potser seria...
Ja, bueno, de fet, havia un jugador, bueno, el número 2 d'ells, que estava expulsat allà, estava amb mi parlant i bueno, va comentar el mateix, que cap de les targetes era clar. Per mi l'única targeta groga que podia haver mostrat a la primera part era l'Al Callejón, que és una entrada de targeta enmig del camp. El resta, pues, no permetia res, absolutament res. Després va ser al camp de la Guàrdia com la setmana passada i trompada va, trompada bé, no? I es veu que avui el Sant Joan d'Espí contra el Cervelló també i no mostren grogues. No sé què li ha passat a l'àrbit. Després, pues, ha hagut expulsions, la meva, la de 2 o 3 jugadors d'ells. I bé, el Mario, que ens ha costat, pues, bastant trobar, perquè no tenim ara el Litus tampoc enmig, no tenim el Gastón, i bueno, hem tingut que juntar el Blas i el Jonet, que han fet una bona feina.
De destacar, Cardia, destacar la segona part, perquè la primera pràcticament no s'ha creat cap jugada, no?
És que la primera, entre interrupcions i targetes i protestes, i no ens ha deixat jugar, no ha deixat jugar desquiciat tant amb uns com altres, no? I la veritat és que ells no han gaudit d'aquelles ocasions, nosaltres tampoc, i a la segona part, pues, jo crec que sí que ells han tingut una ocasió només començar, que l'Albert ha tret amb una mà providencial, i després ja fins al final que han penjat alguna pilota no recordo per ell, no? La defensa ha estat molt bé, l'equip en si a la segona part ha sigut superior, com comentava, sobretot amb el tema físic, i bueno, la velocitat a les bandes al final ha trencat una miqueta el partit.
Mm-hmm. Bueno, com deies al principi de la conversa, Jordi, han hagut de passar 3 partits aquí a Aiguadols per aconseguir la primera victòria. En certa manera, això t'havia arribat a amoïnar, tu?
No, a més em preocupava perquè, bueno, en Toni m'ho comentava, no? Després dels partits, jo el partit de Ribas no vam jugar gens bé, va ser un partit típic de nervis. El dia del Cervelló, sabent que el Cervelló, pues, la setmana següent li va clavar 5 amb el Vilanova. Avui, en canvi, ha perdut 4-2, vull dir que el Cervelló és un rival perillós. El Cervelló, per mi, la segona part vam ser mereixedors del triomf, no va arribar, hi va haver alguna jugada conflictiva que no va voler l'àrbit pues, dictar penal, i per mi no, jo no estava preocupat més que res per el que comentàvem aquí al final de, dels partits amb el Toni, però única foto.
Li comentaves també la setmana passada el tema de les baixes, déu-n'hi-do quin reguitzell.
Sí, 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 doncs, bueno, avui a la banqueta ja teníem algun recuperat a mitges, perquè teníem el Josu, pues, que té un espolón al taló, tenim el Ruzafa, que està recuperant-se d'una osteopatia de pubis, això és complicat, el Sevilla, que sortia d'una lesió a l'abdominal, el Lito, si el veieu, el Salido estan a la grada, el Dani Lozano, el Juan Gázquez, que en té per 6 o 7 mesos.
És que podies fer,
podia fer un altre equip, sí, un altre equip, i bé, el que és importantíssim és que els que juguen, per exemple, avui ha jugat amb Marc Auger i per mi ha fet un partit molt bo, el Xino avui per fi, pues, a part de que ha fallat el penal, perquè mira, a vegades s'encerta i a vegades es falla, l'ha tirat fluixet i per mi bastant poc escurat, però bé, després ha sigut una mica el David que demanem, no? Decisiu, passa que per mi a la segona part, sobretot cap al final, no hagués estranyat que hagués arribat algun gol més del Suburense, perquè la veritat és que hi havia mil i un espais allà davant.
Ell ha marcat els dos gols, però les assistències que l'ha fet per una banda el Blas i per una altra el Sevi,
eren
magistrals,
molt bé, molt bé. Sí, sensacional, avui el Blas ha estat allà treballant. S'han sentit que, bueno, la baixa del Màrius nota al mig del camp perquè no va acabar bé de cap, treballa més en tema defensiu, però el Joanet i el Blas s'han juntat bé, i per mi, pues, ja diu, per això estan, per fer aquestes passades, no? Però jo el que més valoro és el treball que han fet en defensa. De fet, avui hem tornat a acabar amb la porteria zero, i això és molt important.
Seguiu allà dalt?
Sí, bueno,
si passa alguna cosa.
Estem amb 12 punts, aviam si ara ja passa aquesta ratxa de lesions, podem ja fer... No un 11, que no tens mai un 11. Jo no sóc un, ja sabeu, els que històricament seguiu els Florents en mi, que no sóc un entrenador de tenir 11
fixos,
però tens els 6 o 7 jugadors, òbviament, que són, pues, són molt importants dins de la plantilla, no? I ens hi podem recuperar aquests jugadors i bé, seguir aquesta ratxa. Portem una de molt bona, perquè crec que des del partit del Tossa a Montbui, si no me recordo, vaig errat, que no perdem. I això de seguir així, veus entrenar els nanos i estar amb una il·lusió tremenda. El que passa que qualsevol partit que t'adormis, qualsevol equip, et fot un 4 o 5 a 0, eh? Vull dir que aquí no ens podem adormir.
Tu me diràs que sí, perquè evidentment l'entrenador firma sempre guanyar, però tu firmaves aquest inici?
Jo crec que, bueno, que sí, jo tenia confiança en el meu equip, sé que és una categoria nova, s'ha format un equip per mi molt, molt, molt complet. Sí que és cert que amb les baixes, pues, un es preocupava una miqueta, però això només ha fet que començar, eh? Vull dir que si ara agafes una mala ratxa de derrotes, la setmana que venem a la Múnia és un partit molt important per veure què hem de fer, a quin devenir seguirà la Lliga. Si guanyéssim a la Múnia, pues, potser ja podríem començar a pensar en alguna cosa. Ara hem de tocar amb els peus a terra i anar partit a partit, que és el que estem fent, treballant amb humilitat, molt, molt, molt units, i bueno, així estan arribant els resultats, eh?
Molt bé, Jordi.
Doncs... Només m'agradaria comentar una coseta, no sí. Té res a veure amb el futbol, però hi ha una cosa que em molesta una miqueta, que és que abans dels partits hem d'estar més preocupats a vegades per si la policia local fa la seva feina, ens fiquen multes als jugadors que aparquen aquí, pues que tinguin la, sisplau, la gentilesa, no gentilesa, ells fan la seva feina, repeteixo, però crec que multar els jugadors de futbol quan la setmana passada hi va haver el festival de cine i els cotxes aparcaven un sobre l'altre, crec que és bastant, bastant d'estudiar-ho.
No, fet, no una qüestió aquesta que estava ja...
S'estava, l'any passat es va treballar, però és que si veus la setmana passada que passa la policia i no fica multa, jo no entenc per què avui, havent-hi tres cotxes aparcats, tres jugadors multats, vull dir, hi ha un carrer aquí que està tancat, que l'obrin els diumenges i que puguin aparcar jugadors, però és que això s'ha de mirar, perquè hi ha jugadors que venen esportistes, no només del Sobrense, pot donar-se el cas del Sitges, de l'Inter. Jo trobo que això, aviam, si algú m'escolta des d'aquí, que espero que sí, pues, que aviam si ens ho fem mirar. Entenc que hi ha les normatives de tràfic i de no poder aparcar els jocs, però per aquí a les tardes de diumenge ben poca gent hi passa per les xeres.
Doncs aquest darrer apunt que preocupa certament no només a la gent del Sobrense, sinó als que juguen a futbol al Municipal d'Aigua Dolça, i que encara s'arrossega aquesta problemàtica de la temporada passada, aquestes multes que fan que els jugadors en certa manera estiguin neguitosos, perquè abans de començar el partit s'han de preocupar més per retirar els vehicles que no pas per el partit en si. En fi, esperem que aquesta qüestió pugui solucionar-se ja definitivament i s'arribi a un bon consens. Un Sobrense que recordem, i ho assenyalava el Jordi a la conversa que manteníem amb ell quan va acabar el partit, jugarà Toni a la Múnia, és ja un altre dels clàssics.
Sí, Sí, sí.
En aquest cas, a la primera territorial.
Feien referència a això, no? A aquest partit, que és un partit complicadet per el fet de que són dos equips que es coneixen molt bé i que n'hi ha molts jugadors. De fet, l'Amunia està fet per jugadors també de Sitges i això, clar, realment ho notarà moltíssim, no? Sí, serà un partit complicat. El que passa que, torno a repetir el mateix, el Sobrense a Can Contrari és un equip molt diferent i m'agrada molt aquest Sobrense a Can Contrari i, escolta, pot passar de tot aquí a l'Amunia.
I anem acabant, arribem pràcticament a les 9, no sense abans recordar el resultat de l'Inter, l'Internacional de Sitges, que jugava al camp de la Ciutat Cooperativa, va acabar perdent 4-1. El Gerardo tindrà feina aquesta temporada.
Molta feina, molta feina. Ho dèiem a principi de temporada, no es pot començar una temporada sense fer pretemporada, no? Perquè això ho nota molt l'equip. Moltes coses tenen que canviar aquest Inter, tenen que entrenar, si tenen 3 dies, entrenar els 3 dies, tenen moltes dificultats per poder entrenar, i així d'aquesta manera no es pot tirar del carro. Jo penso que l'Inter té que fer una reflexió, pensar el que poden fer, perquè si no passaran magres.
Doncs l'Internacional, que en aquestes 6 primeres 6 jornades encara no coneix la victòria, esperem que el proper partit que jugui aquí al Municipal d'Aiguadols doncs arribin aquests 3 punts que necessiten tant els homes del Gerardo Rojas. En futbol acabem. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Molt bona nit. I a tots vostès també moltíssimes gràcies per la seva atenció. Recordin que dimecres tornarem a estar aquí amb tots vostès al temps de la tertúlia Pilotes Fora a partir de les 4 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.